no treu que hi hagi un fet o uns fets provats, que són uns correus electrònics i un fraccionament de correus electrònics, ai, de contractes, que ella insisteix que això no va ser així, però en qualsevol cas s'ha de jutjar per això, no per ser independentista i no per l'ofert, crec. Més enllà d'això, és evident que la sentència que incorpora un indult és passar-li la pilota o la patata calenta a la Moncloa. Val?
Sí, per tant, hi hagi qui hi hagi a la Moncloa.
Correcte. És a dir, novament hi ha aquest estira i arronsa, no? O sigui, aquesta tensió, aquest pols entre les institucions judicials, entre el poder judicial i els partits d'esquerra, i en aquest cas, diguéssim, aquí hi ha el govern. I per tant, ara, si el Tribunal Suprem referma aquesta sentència, que ara és, no? És, no parcial, sinó és, com es diu?
No és ferma.
No és ferma. Si la torna... Correcte, si la referma, de cop i volta és Moncloa qui ha de decidir si indulta o no a Laura Borràs. Hi ha unes eleccions municipals aquí a la volta, no? I hi ha unes autonòmiques 28 de maig. Fins a quin punt al partit de Pedro Sánchez li convé indultar una persona com Laura Borràs?
Això anirà per més llarg. Per les municipals ningú s'ha de preocupar.
Bueno, és igual, doncs anem a les generals. Sí, si hi ha un canvi aquí, de govern, sí, veurem qui indulta. No? És a dir, com que les generals són més endavant, durant tot aquest període de temps tu has de decidir si indultes o no aquesta persona, perquè mentrestant, llavors, què passa? És a dir, si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu 4 anys i mig de presó, però creiem que és una pena elevada i, per tant, li demanem al govern que la indulti perquè no entri a presó, això s'haurà de prendre aquesta decisió en algun moment. I després una altra cosa. Jo crec que amb tot l'arc parlamentari, excepte el seu partit, demanant-li que deixi l'escó, és molt difícil mantenir-se ferma. Sí. És a dir, entenc que ella ho fa pels seus, però m'agradaria preguntar-li si una persona d'algun altre partit polític fos la segona institució del país i es trobés en la situació que vostè es troba, vostè què creu que hauria de fer?
Voldria, perquè abans m'he explayat molt amb el tema de les proves, potser perquè per la desviació sabeu que m'agrada molt els sumaris i me'ls llegeixo i tot aquest tema i volia aclarir-ho, però estic d'acord amb la tesi que s'ha expressat així. El que he explicat jo, de rebatre una mica la forma de defensa que té tot el dret de món que fa Laura Borràs, és compatible amb el fet de que possiblement en un altre cas la Fiscalia no hagués fet aquesta petició. I jo crec que, Benet, tu que t'hi mous més, estaràs d'acord amb mi. La Fiscalia, o bé per no ser titllat de tou, perquè la Fiscalia al capdavall és una de les potes del poder executiu per dir no, com que és la Laura Borràs i ara el PSOE té connivències, bla, 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 s'ha fet una petició, etc. O per no ser tillat de tou o per convenciment, va fer unes peticions i uns encaixos una mica extrems. I per això el tribunal ho ha de corregir. No pot sortir d'aquí, perquè això, torno a explicar, és un procediment. Quan s'ha fet aquesta petició i s'entra en un judici, el tribunal no pot corregir. No pot enmandar la Fiscalia totalment. No li pot dir, no, vostè no hauria d'entrar per aquí. Vostè hauria d'entrar per un altre carril una mica més suau i per això fa la petició d'indult que queda tan estranya en aquesta sentència. Però dit això, i entrant una mica més en la part política, el tema de l'unilateralisme versus el pragmatisme, que representaria aquesta guerra en la qual Laura Borràs clarament està abanderant la part de l'unilateralisme, jo no tinc tan clar que això sigui tan desestimat i tan ràpid. Les dinàmiques polítiques no són tan fàcils de corregir. I Junts per Catalunya, per exemple, ara, la figura de Laura Borràs, independentment del convenciment propi de molts dels seus dirigents, ja li va bé per donar bufetades amb la mà plana Esquerra Republicana, en un context electoral i de lluita general per l'espai polític. I per l'altra banda, perquè tot i que Junts, vosaltres tots apuntàveu, no? Junts serà la primera que tindrà interès en que aquesta figura doncs, es vagi distanciant de situacions de poder, recordem que a més és la presidenta de Junts per Catalunya, dintre d'aquest context que és una figura importantíssima, hi ha aquest factor no menor. Però per què? Perquè és molt complicat, diguéssim, apartar-la que no es noti. Això és molt difícil, perquè ella no es deixarà, entre altres coses. I responent a la teva pregunta, Cristina, quan tu deies, jo li preguntaria, escolti, vostè vol seguir presidenta? Quan tu... És que, saps què passa? El seu propi partit i l'espai no haurà de fer grans coses per treure-se-la de sobre com a presidenta del Parlament. Per què? Pel propi procediment. Ciutadans ja ha presentat la moció, diguéssim, ja li farà la feina aquesta a un altre partit, i llavors els altres diran, no, home, és que el reglament ens obliga amb una condemna sobre la taula a fer això. I va, ja, diguéssim, no hi haurà aquesta intencionalitat. No.
Jo, un apunt sobre el que heu dit. Jo crec que li podem donar moltes voltes. Crec que això és un cas de gran recorregut mediàtic, però, en canvi, crec que és un cas bastant... És un assumpte bastant intern, això. És un assumpte bastant domèstic. De fet, la traslació d'això al carrer... ha estat petitíssima. De fet, l'unilateralisme té unes dificultats terribles per traslladar al carrer el seu moviment. O sigui, que això cada vegada és més petit, perdoneu. I, a més, cada vegada és el d'avui és un assumpte cada vegada més intern. De fet, tot això va de les convulsions d'un partit que es diu Junts per Catalunya i de la guerra interna d'un partit que és Junts per Catalunya. Això ja no va ni de l'independentisme. Sí, per dir alguna cosa, Pere Aragonès té a Laura Borràs com amortitzada i ja s'ho faran. I, és més, crec que a Esquerra li va bé perquè ajuda a que combustioni el seu enemic natural del seu espai, natural que estan en competència, diguem. I, per tant, això en aquests moments té un gran efecte mediàtic, però al carrer això té una traslació petitíssima. De fet, perdoneu, ja va passar el dijous amb Clara Ponsatí, no es va aconseguir mobilitzar res, perquè aquí tenim figures molt destacades i molt populars
i molt
famoses i molt cèlebres de la cultura i la política catalana, que des del sofà van posant tuits volent enviar la gent, i després tu des del sofà veiem que en aquell lloc on han enviat la gent hi ha 20 persones, on hi ha 100, on n'hi ha 200, però no n'hi ha 200.000, que és el que voldrien. Llavors, el que vull dir és que potser aquí tothom que comenci a fer una reflexió sobre què és el que passa a Twitter i què és el que passa a la realitat, perquè aquí hi ha dos mons totalment diferents. I els polítics, els periodistes i tot, ens excitem entre nosaltres via Twitter i ens creiem que el món s'acaba, però després resulta que anem al carrer on han convocat a no sé qui i noi, entre persona i persona hi ha 40 metres. Potser perquè la realitat és més complicada, i potser perquè al final, de tant voler fer una crisi a cada cosa que passa, de tant proclamar l'apocalipsi cada setmana, han immunitzat a la gent, i la gent ja no es creu l'apocalipsi ni es creu que això sigui la fi de res.
Aquí hi ha un dubte, que és, per exemple, molta gent pregunta ara, bueno, tot això de quina manera pot afectar les eleccions municipals en el paper de Xavier Trias. Xavier Trias ahir no hi era. No hi era perquè deia que tenia un acte, o segurament tenia un acte.
L'agenda de Xavier Trias és molt oportuna, perquè no el deixa mai anar a cap de les coses de Laura Borràs.
Però fa tuits, després fa tuits.
Jo començo a pensar, de debò, que tot això, la gent... És a dir, que de cara a unes eleccions municipals...
No, mira el carrer, eh? Mira el carrer, Jordi.
No ho sé, veurem, veurem.
Després hi ha una cosa que és que diu molt sovint, que és... La gent que em vol apartar, m'agradaria que expliqués qui és aquesta gent que la vol apartar, perquè es parla amb molts eufemismes i no s'aprofundeix, no? Llavors es fan unes generalitzacions. Escolti, qui és que la vol apartar? Perquè ho va dir ahir, ho ha tornat a dir avui. Qui la vol apartar? Que diguin noms, que es parli clar d'una vegada. No tinguem por, perquè es parla molt clar a Twitter i després davant d'un micròfon no es diuen les coses, no?
Sense ser analista polític, no sé si estic d'acord amb el que comentava l'Ernest, que a Esquerra ja li va bé que es quedi Laura Borràs, perquè el seu enemic es crema internament, perquè tot aquest ambient que es genera d'aquestes tensions, no? la permanència de Borràs al capdavant de Junts, genera unes tensions constants amb l'altre gran partit independentista.
Anaves a dir soci?
Anava a dir soci, sí. M'he quedat uns quants mesos enrere. No, però, i això jo crec que no ajuda cap dels dos, perquè fa que contribueix a que aquest ànim de l'electorat independentista, tant dels uns com dels altres, doncs estigui fart i desmobilitza. Crec que perjudica a tots dos.
Però jo crec que és molt important que, més enllà de periodistes i polítics, fem l'exercici de fer un passeig pel carrer, entrar a comerços, anar a mercat, entrar en un hospital, preguntar a la gent com viuen el que està passant ara, no? I veure fins a quin punt per ells és determinant i decisiu perquè el món continuï rodant, saps? Llavors, sí, jo crec que moltes vegades que també, hauríem d'allunyar la mirada.
També, Cristina, hi ha un aspecte que no hem d'oblidar, que és el de la lleialtat política. És a dir, quan tu parles, tant li fa als colors, o més que els colors, perquè no tothom és partidista, aquest és el meu partit i el defensaré a morir, les sensibilitats o les teves opcions polítiques. I en aquest cas, com en d'altres, quan tu parles a la gent, et diuen, no, són tots uns impresentables, o no estic d'acord, o em volen manipular, però això no em farà canviar la meva convicció. No hi ha gent que deixarà de ser independentista per aquest espectacle de politiqueria, diguéssim, que intenta manipular-lo. Llavors, les lleialtats és el que es confonen amb els seguiments. O sigui, una cosa és dir, no, jo em crec, allò que s'ha dit, que jo crec que és una mica injust, no? Laura Belíber, que s'ha dit, la persona que confia en Laura Borràs, passi el que passi. Però aquest és un extrem, però allunyat d'aquest extrem hi ha un munt de gent que diu, sí, no hi estic d'acord, o crec que la sentència és justa, el que sigui. Però el que no vull és que es castigui algú per ser independentista, o això no em deixarà de fer independentisme, o no la vull criticar precisament per no fer més mal al moviment. Aquesta és la part que jo crec que han d'entendre els polítics, de dir, atenció, no és gent mobilitzada, és gent sensibilitzada, que estàs perdent, que et mira amb escepticisme, que potser et seguirà votant perquè no anirà a votar Ciutadans o no anirà a votar fins i tot el PSOE, però atenció, perquè el que fas és desmobilitzar-lo. No deixen de ser independentista, però un dia dirà, mira, saps què? Que us voti sa mare, jo seguiré sent independentista i els meus fills...
Ja està passant això.
Clar, és que els sentiments i els valors no els perds. Altra cosa és si fas l'esforç de traduir-los en un vot, no? Perquè després analitzes i dius, escolta'm...
Aviam, Jordi Bosch, què dius?
Sí, a veure, jo en altres ocasions ja m'he manifestat en que... definir una persona independentista o no independentista pels segles, amén, no és així. Jo, vaja, i no m'hi explayaré perquè és un tema més de... Pues una mica de teoria política, eh? Jo crec que hi ha hagut un moviment de gran força que ha portat a que el catalanisme polític identitari, pues, la persona que se sent essencialment catalanista, ha apostat per l'independentisme. I això vol dir que en aquest moment ha assolit l'etiqueta independentista. Però enmig del franquisme hi havia gent que era perfectament catalanista, però no podia exercir-ho. I en altres circumstàncies. Vull dir que també hauríem de vegades de vigilar una mica quan diguem que la gent és o no és. La gent dona suport o no dona suport. Que això és una altra història, no? Però vaja, no és el tema d'avui, i jo crec que això no és contradictori amb l'idea que hi ha un sector molt majoritari del catalanisme polític que ha deixat de creure en altres fórmules que no sigui no l'independentisme, l'independència, que és diferent. D'altres maneres, que hi ha gent, com jo, que m'ha manifestat, que el tema és que no hi cregui, sinó que no ho veig viable. I com que no ho veig viable, doncs, bueno, en fi, m'assumeixo. Però vaja, és una altra història. Vull dir, però el dia que vulguem en parlem, perquè n'estic cansat ja de tot això, de com s'expressen amb idees fixes aquesta etiqueta i tal. Val. Dit això, l'Ernest ha introduït un tema, i en Benet discrepava, la qual està bé, que és curiós, és a dir, però forma part d'aquesta cosa. Avui se m'ha donat per dir polièdric. L'independentisme també és polièdric, també és polièdric. I evidentment el que diu en Benet té raó de que al final tensar el govern de la Generalitat no li interessa, evidentment, i també té raó l'Ernest quan diu que diríem que sovint les discrepàncies internes del principal adversari polític en el teu terreny, en el teu camp, pues no et va malament, però també et va malament per altres coses. O sigui, que els dos tenien una part de la raó. Vull dir que les coses són així. És a dir, els irlandesos van fer una lluita amb els britànics per la independència i a la vegada una guerra civil entre independentistes. Val, cosa que bé, que forma part de la història, dita d'una manera simple i probablement una mica errònia, però com a titular em serveix.
Michael Collins.
Exacte. Jo crec que, és a dir, hauríem d'anar una mica a la sortida de Junts del govern. Sí, jo crec que això és el que marca en quin territori es mouen aquestes coses. Evidentment, si Junts avui estigués en el govern, ara veuríem una crisi d'enorme dimensió, probablement. I dins de Junts, En aquell moment es va veure que hi havia tres sectors, els que volien sortir, els que es volien quedar, i els que ho deien, i els que volien quedar, però no ho deien. I això decantarà una mica cap on va Junts, que té una, enorme, una enorme herència de gestió tant a la Generalitat com als ajuntaments, ho veureu en aquestes municipals, i que conviu, diríem, amb tendències diverses, que ha sabut, quan en el passat una part de tot això era Convergència, sabia conviure amb tot això, per tant, n'ha après, però jo crec que a partir d'ara aquesta convivència ja es fa més difícil. Ja es fa més difícil, malgrat que han aconseguit, amb el procés de Laura Borràs, no trencar cap plat, però un dia es pot trencar un plat. I vaja, ho podem veure, ho podem veure. Dit això, si Junts va sortir del govern, un cop es va assumir que sortia del govern, els que volien sortir, els que no volien sortir, han de fer que la sortida del govern els hi serveixi per alguna cosa, ja. I, per tant, tot això, el que està passant avui mateix, està en aquesta línia.
Sí, sí que és veritat,
Jordi. Amb una ambigüetat calculada.
Clar.
Que se't pot anar de les mans o la pots controlar.
Només, si no perdem de vista que hi ha una inhabilitació de 13 anys, que són molts, crec que la Laura Borràs parlava de la seva jubilació política.
Totalment.
Són molts anys. Evidentment podrà continuar fent política. El que no podrà fer és ocupar un càrrec institucional, diguéssim, no? Política en podrà seguir fent, però sí que és veritat que és... No sé fins a quin punt el seu partit s'hagués pogut plantejar en algun moment que fos candidata a presidència de la Generalitat, el que fos. Amb això, evidentment, les possibilitats s'anul·len del tot, no? I, per tant, jo crec que dins d'aquest partit ara hi ha molta feina a fer, perquè han de mirar de quina manera poden mantenir la figura de Laura Borràs, tenint en compte que no podrà ocupar un càrrec públic. Llavors, això et fa, no?, doncs anar tatxant moltes fitxes del
clar,
joc.
Clar.
És un quart d'11. Un moment, sisplau, que vull parlar del tema de la setmana.
Home.
Que és la gestació subrogada, i després d'aquí una molt poca estona tindrem en aquesta... Vaja, tindrem en línia... Aviam, vaig a preguntar una cosa. Glòria, se reconeixes Maruja Torres?
Sí, i tant.
Cris Puig?
Sí, l'he entrevistat més d'una vegada.
Sí. Ernest Folch?
Personalment no, però evidentment sé qui és.
Jordi Bosch?
Sí, fa molts anys que no tinc la sort de veure-la, però sí, la conec.
Una
gran simpatia.
Pot ser que hagueu anat junts o es trobéssiu en una cerimònia dels Oscars de Hollywood?
Oh, i tant. No només, mira, no només això, sinó que et diré dues coses. Una, que fa molts anys, l'any que va guanyar...
Sí,
com que jo tenia una entrada acabat, vam anar a sopar el dia abans i tal, amb en David Trueba, amb ella, doncs, amb l'Isabel Jubert, que era la productora, amb en Jaume Figueres, bueno, tota la colla, i al sortir jo li vaig passar totes les meves notes de com havia anat la cerimònia, i acabat, l'endemà, ella va fer l'article i va citar mi espia català. Sí. Va ser d'una enorme simpatia, i recordo això, i després trobades a Madrid, etc., que desgraciadament es perden amb el temps. I tu i jo, Jordi, una vegada els vam trobar en ella i a l'Elisenda al Cémon, i vam acabar juntant les taules fent tertúlia.
Sí, fins a altres hores del... Va ser un dinar que va empalmar amb el sopar, diríem, eh?
Això.
Va ser un... Sí. I de fet, ens en recordem del dinar i probablement ningú se'n recorda del sopar. Són les 10 i 18 minuts. Benet, alguna cosa més que vulguis dir, fill de Déu?
Fill de Déu.
No, que veurem aquest recorregut judicial que acaba tenint la sentència, bueno. que diu el Suprem.
Quant temps estem parlant d'això?
Ui!
Ui!
Sí? Un any...
Mínim.
Segurament, sí.
Va, algú es pot preguntar, pot anar a la presó... la resposta és no.
Exacte.
La resposta és no. No.
Abans de la sentència ferma.
No.
No, aquesta petició del tribunal és impossible.
Exacte.
Virtualment.
Sí, perquè si pot recórrer... Suprem confirmés la sentència i es fa seva la petició dels jutges del TCJ de que s'indulti una part, no s'executarà fins que resolgui aquesta part de l'indult. Per tant, diguem-ne que Laura Borràs no entrarà a la presó fins saber com queda aquesta petició.
Va, un segon. Oh, espera, abans de la publicitat, queda't aquí, Benet, que ha vingut aquí al Niño Melón.
Home,
Niño Melón. No m'havien dit mai Niño Melón.
Vista Blancafort.
Que tinc un cap molt gros, o què? No, però Niño Melón és una expressió que m'agrada molt d'una pel·lícula Que era, com es deia aquella pel·lícula?
Soy el niño melón.
Sí, sí, veus? Sí, sí, sí. Era, molt bé, molt bé. Bé, Benet, bé, 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 bé. Una pel·lícula espanyola divertidíssima.
El otro lado de la cama.
El otro lado de la cama, sí, sí.
Hombre, yo me lo guiso, yo me lo como.
El melón?
No, ell amb les seves històries.
Ah.
Sí.
Bueno, les seves històries. Escolta,
que, jo... que ens interessen a tots. Ens interessen a tots.
No, és veritat, però no passa res.
Sí, sí.
Què tal? Però... com va?
Bé.
Com va el cap de passadissos de... no, cap de passadissos de RAC1?
He sentit...
I ho està fent també, que probablement també sigui anomenat cap d'extintors.
Ep.
Delegat de classe, no?
Sí,
delegat de classe, exacte.
O sigui que acumula càrrecs.
Sí. Mm.
És un fake que va escampant el Basté perquè no sé què hi guanya.
Benet, pots confirmar que Ramon Bartolí s'està més estona passejant pels passadissos que per la...
És que el que passa a la redacció de RAC1 ha de quedar a la redacció de RAC1.
Ah, mira, molt bé.
Per tant, m'estàs confirmant la notícia.
Ella està confirmant que hi ha d'haver un element de privacitat que no cal compartir en antena.
És difícil.
Vull exercir el meu dret a no declarar.
És difícil, perquè és veritat que te'l trobes molts dels passadissos en una casa que té pocs passadissos. RAC1 té poquíssims passadissos.
Però és molt dolent estar tota l'estona assegut. Vull dir, mèdicament està demostrat.
Escolta, Manet, una cosa. Què? Tu passes bé, no, fent tribunals?
Ha sigut una setmana intensa, eh?
Pues espera't.
Ponsatí, Serret...
Mira, parlant de Clara Ponsatí. Clara Ponsatí ha estat aquest matí a TV3.
Ah.
I li han preguntat si descarten el Suprem el dia 24. I no dic que no. Tot i que diu que no tinc cap ganes. Quan dèiem a TV3.
He estat tan atabalada que no he tingut temps ni de mirar-me l'agenda. I, per tant, ara mateix no sé quines són les meves ocupacions aquesta setmana després de Sant Jordi. Sospito que tinc bastantes coses a fer que són més prioritàries que anar de visita a Madrid.
La ironia.
En tot cas, el que farem aquest dia és una decisió que s'ha de reflexionar, que s'ha d'avaluar.
I, atenció... quan se li ha preguntat, quan l'Ariadna Oltra li ha preguntat sobre a qui votarà a les eleccions municipals de Barcelona, ha contestat això.
De moment crec que abstenir-se. Ho vaig acabar de valorar, però no hi ha cap candidat que em faci el pes. Barcelona és la meva ciutat,
no és de jutge,
i crec
eh?
Que com a cap i casal de Catalunya necessita una sacsejada molt important, però ara mateix a mi em sembla que les candidatures no ofereixen un projecte que a mi m'il·lusioni. Ah. Crec que són candidatures amb molt poca energia o amb una inscripció espanyola que no és el que correspon per Catalunya.
Crec recordar que va donar suport fa 4 anys a la candidatura de Jordi Graupera,
sí.
De primàries.
Sí, sí, sí.
Per tant, ja llavors es va desmarcar, diguem-ne, de Junts i dels seus companys.
No, bueno, sí, bueno, però esteu dient que no és de Junts, però perdoneu, no sé, jo potser estava somiant quan vaig veure el dijous, la va rebre la plana major de Junts. Junts es va... diguem,
és eurodiputada.
És eurodiputada per Junts.
No, però Junts es va fer seu a la figura de Clara Ponsatí el dijous i ara resulta que Clara Ponsatí no és de Junts. Home, permeteu-me que us digui que tot això com a mínim és divertit. Perquè clar, no quadren les imatges de fa 48 hores amb l'abstenció que diu. Que l'abstenció està referida a Barcelona, és a dir, està referida a Xavier Trias. Perquè Xavier Trias forma part de l'independentisme possibilista i no unilateralista, i forma part d'aquest xoc...
Em sembla que era el Jordi Bosch, no?, que dic que era un espai en construcció, doncs això forma part de la construcció, no?
Aviam, 10 i 23 minuts, ara sí. Vinga, va, el millor diàleg de la setmana i el mes de març, eh? Si voleu participar, correu electrònic a dialing@recuponet, dialing... Què passa? dialing@recuponet, amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. Els regals d'avui. Un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, aquesta ràdio portàtil que embuta amb Bluetooth i pantalla LED, i una estada de cap de setmana, dues nits per 4 persones, al càmping Tamarit Beach Resort, un 4 estrelles, al costat del Mar Gentilesa de Càmpings Tarragona. Iepa! Dues nits, eh?
Està malament.
Oh, gens, al contrari, està molt bé. No és que no estigui malament, és que està molt bé.
Està molt bé, és veritat.
Els finalistes, el primer.
La llengua no és un obstacle per Xavi Puig i Aleix Parisser, que conversen amb un ciclista italià que va tenir un accident a la darrera volta ciclista de Catalunya.
Li volia preguntar al Soni si ha tornat a Sant Feliu de Guíxols.
Com?
Si has vuelto a Sant Feliu de Guíxols, donde te caíste desplomado.
Me llevaste ayer y la tapa.
No, a la población, al sitio donde caíste.
No me recuerdo.
Si has tornado.
Pero ¿qué dices?
Has tornat a Catalunya, a Sant Feliu de Guíxols?
No.
He retornat a Catalunya, Sony.
No.
M'encanta l'accent.
Correu a dialing@raco.net, assumpte Itàlia, el segon.
Marc Giró revela la fórmula secreta per fer del vostè primer un programa d'èxit.
Que simpàtic és l'Alice, no? Jo crec que l'Alice és la persona més educada que té Catalunya ara mateix. T'ho dic sincerament, ho dic sense ironies. Avui estem...
És que avui no hi ha ironia.
Aquest programa sense la ironia...
Com?
Sense la ironia, com es diu?
Assumpte Giró, el tercer.
Un apunt sobre la gestació subrogada al matí de Catalunya Ràdio.
No, és el titular de la notícia. No,
i
abans diu a los 68 años... ¿Cómo? A los 68 años, Ana Obregón vuelve a ser mamá gracias a la gestación subregada.
No t'ho entendió.
A la gestación subregada.
Assumpte gestació, el quart.
Adrià Santasusagna defensa posicions en la compareixença d'ahir de Laura Borràs davant del Parlament.
I la resta de diputats, com Josep Ríos, també... Escolteu, senyors, estic treballant, d'acord? Doncs jo em crideu. Clar, estan tot de gent aquí darrere dient aparteu, que no veiem, que no veiem. Estem aquí treballant i explicant les coses i ho hem de veure abans nosaltres.
Molt bé, Adrià, clar que sí.
Laura Borrasca.
Tots som un joder.
Aquest era el Marc Giró, aviso. Assumpte Adrià, i l'últim.
Una pregunta imprescindible durant la tertúlia sobre la Kings League al món arracó.
Perquè és anada i tornada i és unificada, de veritat, les dues competicions.
Tinc tres coses i qui vulgui preguntar més que pregunti. Faré una a la primera i aniré a la publicitat i després faré les altres dues. La primera pregunta és... que no me'n recordo i que anem a la publicitat i després sortirà. Perdona, li ha passat amb el Bosqui, no hi ha...
M'ha passat a mi.
El Bosqui ha perdut el fil, perquè sí. L'han interromput.
Jo no, he perdut la corda.
No et va interrompre ningú, però que...
Què ha perdut?
Que ens pot passar a tots, també. També t'ho dic.
Assumpte...
Això he preferit dir-ho.
Assumpte pregunta. Jo, que el xec regal de 100 euros, el Condis, la ràdio portàtil Kenwood amb Bluetooth i pantalla LED, i l'estada de cap de setmana, dues nits per quatre persones al càmping Tamarit Beach Resort, gentilesa de Càmpings Tarragona. Un segon.
Descarrega't la nova app de Mossos d'Esquadra i podràs fer tràmits, informar-te o contactar amb els Mossos en un sol clic. La nova app incorpora un canal de contacte per violències masclistes que t'assessorarà de forma directa i immediata. També podràs consultar consells de seguretat en tots els àmbits sempre que ho necessitis. Vagis on vagis, siguis on siguis, els Mossos sempre a prop teu. Per a més informació, entra a mossos.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
M'he quedat tirada amb el cotxe.
No puc recolzar el peu.
L'incendi ha començat al menjador.
En aquests moments, quina assegurança triaries? Tria Mafre, el millor servei 24/7 en acció. Amb més de 3.000 oficines, 2.000 gestors telefònics i 13.000 mediadors a la teva disposició. Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya.
A UIC Barcelona podràs triar entre més de 70 màsters i postgraus d'àmbits com l'empresa, l'educació, l'arquitectura, la família, la gestió cultural, la comunicació, el dret i la salut. Vine a les jornades de portes obertes del 20 i 27 d'abril. Inscriu-t'hi ara a UIC.es. UIC Barcelona màsters i postgraus. Driving careers forward.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
RAC+1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens i tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go. amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Change the world, where the world will change you. Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC 1.
A Elx, una dama rep el rei de la Lliga. Aquest dissabte, a les 9. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm. RAC 1. Tots som 1.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Dos quarts d'onze del matí. Aquest diumenge farà 20 anys, 20, que ens deixava un dels grans escriptors d'aquest país, que era en Terenci Bush. El novel·lista i assagista va ser l'autor... Sempre dic que un dels llibres que a mi em va fer estimar la literatura fa molts anys, en un estiu, va ser un premi Planeta que es deia No digues que fa un sueño. Sí. Però després tenia, vaja...
Home, el dia que va morir Marilyn.
El dia que va morir Marilyn, El sexe dels àngels. A més, no oblidem que no només era la seva faceta com a escriptor, sinó també com a comunicador. Va ser presentador de televisió. I segurament, si no la millor, una de les seves grans amigues és la també escriptora i periodista, l'estimada Maruja Torres. Maruja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. La millor no, perquè a més tenia moltes, eh? La Núria Espert, la Lisenda Nadà, molta gent. Però l'Àngels Moll, se m'acudeixen moltes i se m'acudirien més si tingués més memòria. Ara vaig ser una bona amiga i sobretot una amiga de l'adolescència i de la primera joventut, que això marca molt.
I penses molt en ell encara?
No deixo de pensar, vull dir, jo tinc una cosa molt bona, i és que faig veure que les persones que estan mortes estan vives, i que les que estan vives estan mortes.
És bona aquesta, és molt saludable, això,
molt saludable.
Ajuda molt, clar que has d'escollir bé, no? Però jo... Per mi el Terenci està sempre per aquí, no? I més amics. Perquè quan més gran et fas, més amics es moren. I sí, per mi penso molt en totes les seves facetes. No? Ara mateix que acaba de sortir reeditada la trilogia en un sol volum de les seves memòries, el peso de la paja, que m'agrada dir en castellà perquè queda més ordinari, no? I aleshores... igualment quan veig Sinuè l'Egipcio de la reposició o Tierra de Faraones, totes aquestes coses que eren tantes facetes tenia ell, tantes cares, tantes aficions, no?
Com us vau conèixer, te'n recordes, amb el Terenci?
Home, no ho puc oblidar. Jo anàvem a una cita cegues, la meva amiga en Perito Miera, que treballava a l'editorial Mateo, em va dir, mira, noia, nosaltres parlem molt bé de literatura, però qui necessites conèixer per parlar de cine és un company que tinc, que es diu Ramon Moix, em deia Maria Dolors, també, llavors, i diu, us podeu, que podeu quedar i tal, però no et facis il·lusions, que és de la ciutat d'enfrente, va dir. I perquè nosaltres érem delicades i no dèiem aquestes coses bèsties que diuen els fatxes, no? I aleshores me'l vaig trobar a la porta del Galeries Condal, les Galeries Condal, al Passeig de Gràcia, un diumenge al matí. Vam anar plegats, portava ell un barret tirolès que sé que el bufava molt de vent i el vam haver de perseguir Passeig de Gràcia avall. Després vam pujar fins al cinema Atlántico, que ja no existeix, i vam veure en sessió matinal Les noches blanques de Visconti, amb Machero Mastroianni. I després vam anar al Mercat de Sant Antoni a cercar llibres, o sigui, d'ocasió. O sigui que ja va quedar marcada per sempre la nostra forma de relació.
Clar, ara has dit una cosa, que és que molta gent es pensa...
Jo tenia 14 i ell 15, eh?
Imagina't, wow. Fixa't en una cosa...
Ara, semblaven semblants, i anàvem vestits com persones grans, eh?
Sí que he de dir, Maruja, que molta gent... Clar, has dit una cosa que segurament a molta gent el deu sorprendre, que és que si no, vaig quedar amb el Ramon. Clar, és que es deia Ramon. El que passa és que es va fer dir Terenci, no?
Sí, Terenci... No, ell no sabia dir-me si era pel grec... aquell antic, o pel Terence Stamp.
Ah.
Es va posar Terenci i la veritat és que li va caure molt bé, no? Així és com jo em vaig posar Maruja, perquè era una època en què les cabareteres eren marujas i ara porten el motxo.
Perquè tu eres Maria Dolores.
Sí, Maria Dolores Torres Manzanera.
Maria Dolores... Ui, quin nom de... Ostres, nom de cabaretera.
Jo els Dolors, nen, ni el nom.
Quan jo vaig arribar, el llenguatge, com s'escrivia en català, a mi no m'acabava de servir. No vull dir que fos bo o dolent, sinó que no m'interessaria pels meus interessos. Aleshores, jo recordo que em va influir molt, per exemple, em va anar molt bé el llenguatge del Pla i el llenguatge d'en Sarra. Però jo me vaig haver de...
Recordes, Maruja, amb quina obra va començar a ser el Terenci reconegut?
Jo crec que va ser que va rebre un premi, no me'n recordo quin, una de sobre una roca deserta, no? Sí. I va ser el moment en què ell va començar a fer-se propaganda, perquè ell era molt glamurós, no? I sobretot ho volia ser. I aleshores va comprendre que hi havia màrqueting també, la cosa aquesta de ser escriptor. I es va fixar molt amb el Truman Capote. I en fer excentricitats i fer coses, i barrejava molt bé la serietat de la seva obra amb les declaracions, les fotos i tot això. I el seu món pop, era molt pop, era de les persones que més han contribuït a revaloritzar la cultura popular, des del cinema, la Compla, etc. Amb Manolo Vázquez Montalbán igual, no?
Si ara jo et demano, per la gent jove que ens pugui estar escoltant a aquesta hora del matí aquí a RAC1, Maruja, digue'ls als oients un llibre pel qual puguin començar a conèixer i a reconèixer la imatge de qui és literàriament el Terenci Moix.
Mira que va escriure molt, eh? Doncs jo és que aniria al gra directament i aniria a les seves memòries. I descobririen un home profund, un home modern, un home valent, perquè has de tenir en compte que ell mai va amagar les seves tendències personals en una època molt dura i molt difícil, i ho va portar tot amb una naturalitat i amb un glamour extraordinari. Aleshores jo aniria directament a això i aniria compaginant amb el dia que morí Marilyn, i que per ser la notícia de la mort de la Marilyn vaig donar jo. I si no, sí, la vida és llarga, i passen moltes coses. I aleshores també amb les coses més egípcies, per dir-ho així, no? El somni d'Alexandria és molt maca, i no digues que fos un sueño també. I ja... Per especialistes en coses més xafarderes, la trilogia que va escriure de dones de Tebes i d'altres bandes que parlaven com les del seu barri, no? Jo crec que era un tio molt complet i se li farà justícia, algun dia se'l recordarà, se'l tornarà a editar moltes coses.
Ernest Folk.
Maruja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? T'estava escoltant i has citat el Vázquez Montalbán i, clar, hem de dir que el 2023 serà un any molt important perquè farà 20 anys de la mort del Terenci i 20 anys de la mort del Manolo Vázquez Montalbán.
Sí, sí. I el 2003 va ser un any funest.
Exacte, va ser un any funest. Però jo, Maruja, ara que han passat 20 anys, et volia preguntar sobre una cosa que tu estaves incidint ara, que ell era... Com has dit molt bé, no sé, va ser gairebé el primer escriptor mediàtic, diguem, no? Que es va adonar de com ell podia interactuar amb els mitjans de comunicació i era una figura pública de vaja, que era superpopular, el Terenci.
Sí,
en canvi, 20 anys després,
la seva figura, avui n'estem parlant, han passat 20 anys i ara se celebraran i tal, però ha passat com una mena de ball una mica oblidat. No sé si estàs d'acord amb això, és a dir, que ell en vida va tenir molta
sí.
més rellevància que el que ha tingut els anys després. Això, Marujera, preguntar-te, això passa sempre? És inevitable? O què ens ha passat amb el Terenci? És a dir, no l'hem sabut, diguem, defensar com calia? Què ens ha passat?
No, jo crec que és inevitable que quan un autor passa, de sobte s'editen moltes coses, s'aprofita el que podria ser el tirón de la seva memòria i tal, i després ja no es fa ni les editorials ni res. Tenim l'exemple de la Montserrat Roig, que ara es torna a parlar d'ella, però mereixia que no s'hagués deixat mai de parlar, no? Ara mateix no es parla de l'Anna Moix, però es tornarà perquè és bona. Vull dir, és cíclic. I les modes canvien molt, vull dir-te. Jo sé de molta gent que se'n recorda del Terenci, moltíssima gent, no? Però una altra cosa són les modes i una altra cosa són els costums ràpids, i ara tenim una forma de consumir molt, molt ràpida i molt, molt, molt superficial, no? Però jo crec que tornarà, i tant.
Glòria Serra.
Hola, Maruja, bon dia, com estàs?
Hola, Glòria.
Hola, carillet. Doncs mira, jo, per mi el Terenci va ser una persona que jo el vaig conèixer adolescent, el primer que vaig llegir va ser Una ada sobre una roca deserta, que encaixava perfectament amb el meu període vital, però qual cosa em va agradar perquè jo buscava coses diferents. I jo voldria destacar aquesta part de la diferència del Terenci, perquè jo em vaig anar a fer gran coneixent aquest autor, que era més que un autor que m'havia enlluernat personalment amb aquell llibre. Després vaig anar llegint més coses, però és que era activista en favor de la cultura i de la història de l'antic Egipte. Un gran comunicador a la televisió i un entrevistador, a més d'una cultura que sabia aprofitar sense ser pedant, que això a vegades ens ha passat a escriptors molt bons que a la televisió són terriblement pedants, no era el seu
cas.
Esteu
aquí?
Sí, estem aquí.
S'ha fet un silenci.
Doncs no, ha sigut un petit problema. Jo deia, llavors també hi havia una part de difusió cultural, jo, fixa't, voldria destacar una obra, de les que no n'hem parlat, que era tota la sèrie que va fer, que era una sèrie molt popular, que era Mis Immortales, del cine, i jo comparteixo amb ell aquest amor pel cine clàssic, jo el vaig descobrir a la tele, ella, òbviament, a les pantalles, però aquesta figura tan completa d'escriptor, activista, difusor cultural, comunicador, jo crec que és el que hem perdut, i seguia, Maruja, amb el que devia preguntar l'Ernest. És a dir, com podem donar a conèixer aquesta figura tan polièdrica, ara, en l'època de les xarxes?
Exactament, això el trobo francament difícil perquè tot s'ha abaratat molt. I també hi ha una cosa que jo com a contemporània seva t'entenc perfectament, perquè era representatiu de gent que volíem ser d'una altra forma i tenir unes altres fonts d'informació i de formació, no? Aleshores, ara no ho sé. Perquè no sé si existeix aquest amor pel cine que existia quan nosaltres érem joves. No sé si el cinema és el que era. Sí, sé que existeixen molt bones pel·lícules. Una altra cosa és, també crec que ara, amb l'streaming i tot això, tot va molt de pressa i tot es trepitja unes coses a les altres, no? Però, clar, és que era un moment, també pensa, que era un moment de canvi. Canvia el país, canvia Espanya, canvia a les persones. Era poc després del 68, que tu vols dir que no va repercutir bastant. Era tota una onada sobre una roca, i no justament deserta, una més que sobre una esponja, no? Que estava plena de set de coses. Jo no sé si ara existeix massa cosa, tenim massa coses, i a lo millor són poca cosa.
Jo només, hola, Maruja, a mi m'agrada escoltar-la molt, et vaig escoltar, et vaig veure amb l'Evole, em va agradar molt aquell viatge que vau fer per Roma, i recordo que l'Evole va dir cada vegada que parles com si escrivís, i és veritat, no? I les vegades que he parlat amb la Maruja o l'he entrevistat, quan em parlava d'aquella relació que tenia amb en Terenci i amb el Manolo, Vázquez Montalbán, com pensava jo, com m'hagués agradat espiar-los per un forat en les seves trobades, en les seves reunions, no? Perquè allà, o sigui, la sensació de llibertat amb la que vivien, tot i el panorama polític que hi havia, no? La diversió, l'intel·lectualitat, no? I penso, Que fort, Maruja, tots dos perdre'ls el mateix any, perquè devia ser terrible, sí. Aquest cop, terrible. No?
Terrible, sí, però que quina sort haver-vos conegut.
I tant. Sí, i quina sort que hi parlis, no? Encara, com dius?
Sí, sí. Quina sort que encara faig espiritisme amb ells.
És boníssim, sí, sí.
Sí, no, perquè hi parlo i dic, coi, Terenci, la Joan Collins segueix viva.
Jordi Bosch.
Sí, hola, Maruja.
Hola, què tal?
Escolta, pues, feia molt temps que no tenia ocasió de parlar amb tu i me n'alegro molt, i que sigui parlant d'en Terenci. I jo volia dir que jo crec que s'està preparant, crec que Televisió Espanyola i Filmin estaven preparant una sèrie sobre en Terenci, perquè Televisió Espanyola té molt material dels programes que va fer, que va estar pues, molts anys. Jo, aquella època, va agafar el final, jo treballava a Televisió Espanyola, va fer molts i molts programes, no? Però ja et voldria preguntar, Maruja, per una faceta que a mi sempre m'ha agradat molt i que s'ha comentat menys, que és la dimensió d'en Terenci com a articulista de premsa. Mm. O sigui, els seus últims, crec que els últims 8 o 10 anys de la seva vida, va publicar un article setmanal a La Vanguardia, que era deliciós.
Sí, era deliciós i moltes vegades era molt polèmic, li encantava molt, la polèmica.
Molt. Aquesta dimensió potser és poc coneguda. No crec que s'hagin editat una col·lecció d'aquests articles, i convido algú que ho faci, perquè els pots trobar a la Hemeroteca, i evidentment no era un home que estava, diríem, amagat en el món egipci o dels seus passats o del cinema, sinó, Maruja, és una persona que parlava de tots els temes del seu temps, no?
Parlava de tots els temes del seu temps i fins i tot parlava amb la Isabel Preisler. Vull dir-te que tenia tantes facetes, i jo recordo un article d'aquests de La Vanguardia que dius que seria molt aprofitat per fer un recull realment, que s'hi ficava amb el Camino José Cela.
Mm.
Que havia dit que García Lorca era un maricón o algo així, i aleshores el Terenci el posava a parir, i jo recordo el Terenci a la fira del llibre, a una fira del llibre de Madrid, al restaurant on anava Medina, passa amb l'article encara no publicat, escrit, a veure què s'assembla, taula per taula, perquè disfrutava molt el fet d'escriure els diaris. I va escriure també pel País, i entregava el darrer moment, això ho sé, però és igual, ho vivia, saps? Ho vivia tot. I això penso que és una personalitat una mica inabastable, de més gran que la vida, que deia abans de la era la Metro Goldwyn Mayer, jo crec. Més estrelles que en el cielo i més gran que la vida. Però sí, jo crec que moltes coses d'ell s'havien de recuperar, clar, amb una bona edició, no?
És que estava buscant-lo, Estava buscant l'article.
Estaves buscant el de José Cela. Era brutal.
Bé, sí. Era Don brutal Camilo.
A la Vanguardia li deixaven dir unes coses. Sí.
Don Camilo, académico, Nobel y Marqués. És el País, en aquesta. Aquesta era el País,
Ha
conseguido desacreditar de un solo golpe sus tres títulos y al mismo tiempo el concepto de hombre de cultura, tal como nos habíamos acostumbrado a entenderlo en una sociedad democrática. No ha tenido, sin embargo, la virtud de sorprenderme. Su reiterada utilización de la palabra maricón cada vez que se ha referido a algo remotamente parecido a la homosexualidad, o lo que sus luces le permite entender como tal, autoriza a comprender por dónde van los tiros. Se parecen mucho a los que acabaron con la vida de Federico García Lorca. A estas alturas, o si lo preferís, bajuras, el Cela escritor que cautivó nuestra adolescencia se ha convertido en un figurón que repugna nuestra madurez, ora con estentóreos desplantes, que son obras maestras de grosería y vulgaridad, ora con desfasadas pompas de aristócrata parvenu que entran simplemente en el recuerdo de la ridiculez. A mis 14 años intenté aprender en la obra de Cela cómo debía escribir. En mi cincuentena aprendo cómo no debo comportarme y aprendo, sobre todo, a elegir con extrema prudencia en su riquísimo acervo lingüístico, acervo que, por cierto, se ha convertido en el único soporte de una obra hueca, repetitiva e innecessària, bagatelles, saldos de diccionari i santoral. És molt més llarg.
Amén.
És molt més llarg,
però... I el títol és boníssim.
Amén, Jesús.
Amén. Sí, sí, sí. I el títol...
I és l'article on li deia... Don Camilo nunca le han dado por el culo. Lo cual es una excelente noticia que confirma el buen gusto de los gais españoles.
Ey, genial, ¿no?
I el títol es diu...
Ens cal un tio així, o no?
El Nobel en la letrina.
Sí, sí, y acaba dient... Pero nos estamos poniendo trascendentes y el señor Cela no lo merece. Yo me he limitado a retirar sus libros de mi biblioteca y a sustituirlos por los de Pier Paolo Pasolini. Cierto que era un homosexual declarado, pero en su actitud cívica, en sus responsabilidades ante la historia, en su entrega a la humanidad, demostró tener un par de cojones. Es de desear que el señor Cela sepa demostrar los mismos cuando despierte de su famosa siesta de orinal. Siesta muy larga, por cierto. ¿Acaso no para un marqués? Quizás no para un Nobel, ni siquiera para un académico, pero sí para un ciudadano del hermoso descubrimiento que hemos dado en llamar democracia. Chimpum.
Fantàstic,
eh? Ui, Terenci Moix amb xarxes socials. Ui, com estaria el panorama.
Escolta, li hauríem d'aguantar la mà perquè no fiqués...
Segurament.
Maruja, per cert, estàs escrivint alguna cosa o no?
No, sóc una plàcida jubilada.
Res, eh?
Saps què passa? Que llegeixo molt millor que escric. I m'agrada molt més llegir el dels altres. M'acabo de llegir, per cert, el llibre de l'Andreu, de l'Andreu Claret.
Ah, el Llull.
El París era amb nosaltres.
Sí, sí, sí. I què? T'ha agradat o què?
Molt. Al mateix temps m'ha desesperat perquè sembla que la dolor de la divisió és permanent sempre. Però per més està bé.
Està molt bé. L'Andreu Claret.
És un llibre molt emocionant.
Escolta'm... Mira, jo faré una cosa que és... L'altre dia, que com estic amunt i avall, no trobava un llibre que a mi em va marcar també, però... Molt, però molt vol dir molt. No el trobava. I el vaig anar... No hi havia llibreria, no el trobava a cap lloc. El vaig trobar de segona mà. I me'l vaig comprar amb molta alegria. Espero retrobar el primer, el que vaig comprar-me nou, fa molts anys, però ara el vaig trobar de segona mà. Es diu O és ell.
O és ell.
I el va escriure la Maruja Torres. És un llibre meravellós. Divertit. Escrivint en una època que allò que ara s'escriu...
Don Julio
Iglesias. Un viatge mig autobiogràfic i mig... anava a dir també autobiogràfic, de la Maruja Torres a la recerca del Julio Iglesias.
Reflecteix la meva època de quan treballava al Pronto, exagerant-la, no, però de les meves múltiples aventures periodístiques que he tingut. Jo crec que és un llibre, fixat ara que ho dius, que està molt bé que estigui de segona mà, perquè de segona mà és quan ens van conèixer el Terenci i jo i vam anar al Mercat de Sant Antoni. Però la qüestió és que hi hagi algú que ho llegeixi i t'ho agraeixo molt. Però sobretot t'hi fixes que és un llibre que ella es casa amb un transexual.
Sí, senyora! Sí, senyora.
I amb un altre senyor, perquè es casa amb dos, no? Sí.
Imagina't això. En aquella...
Això el 84.
84.
Mare.
Escolta, Maruja, et venim a veure a Madrid, que era el que al principi estava previst, i parlem de tu, que m'agradaria molt parlar de la Maruja Torres. No serà una entrevista com la de l'Évole, que va ser meravellosa, aquella entrevista per Roma.
Nen, no, tu i jo no ens podem estirar el llit.
No. Bueno, que tu vulguis amb tu, Maruja. Un petó, Maruja, i moltes gràcies. Volies alguna cosa, Jordi Bosch, em sembla? Volies alguna cosa per acabar?
No, Jordi, és que jo com que no us veig...
Saps què passa?
Que serà un plaer saludar-la.
Efectivament, perquè serem a Madrid. Efectivament, no, perquè a més ens en recordem encara. Estàvem parlant dels Oscars amb en Jordi Bosch. Estàvem parlant d'un dia que...
Exactament, que tot donaves... material que trobaves al bany de senyors.
Exacte, sí. En Jack Palance...
Sí, era el meu...
Ho vas escriure al País?
Era el meu enviat especial als banys de l'Òscar.
Sí, l'espia... Vas posar-ho per l'espia català. El Jack Palance va urinar fent una corba impecable, com un fòsbori, pràcticament, a uns 50 centímetres, mig metre de la tassa, davant dels aplaudiments generals. La pròstata la tenia magnífica.
No, no ho podem millorar,
com
això.
Com em riure, com em riure, ara aquesta vida, coi. Com em riure.
Maruja, un petó molt fort, ens veiem aviat a Madrid.
Una altra, cuideu-vos molt.
Igualment, 6 minuts i les 11. Ai, Déu, la crisi de marxar, quin
meravella,
que bona. Sí, sí, sí. I llegir-la, i per favor, feu-me cas, de debò, tots els llibres que ha escrit,
Esperadme
en el cielo i tal, de debò, busqueu-lo, trobeu-lo, o és ell. La gràcia és que està escrit l'any 84, i és una història d'una periodista que es diu Diana Dial, que s'encarrega de... que li encarreguen de la seva revista de seguir una gira de Julio Iglesias. I comença, no me'n recordo el número que és, de Bel Air, que és on viu el Julio Iglesias, i allà hi ha una aventura amb transsexuals. És un deliri d'un llibre meravellós.
És el Wild del Tom Sharp, sí, versió Maruja, millorat i corregit.
Està molt ben vist. Sí.
Bueno, 6 minuts i les 11. Espera't un moment, que tenim la centrifugadora, eh? Hola, Xavi Puig, bon dia.
Hola, bon dia i bona hora. Sí. Bon dia.
Oh, és ell.
Doncs, és ell, sí, sí. Avui he tingut dubtes, Basté, en algun moment del programa. No sabia si eres tu o Juanma López Iturriaga presentant la gala Inocente Inocente cap allà a les 9 del matí. No sé, m'ha vingut al cap. Coses meves, que diria el senyor Marcelí. Vinga, va, som-hi, arrenquem? Sí, et sembla bé? Va. Vinga, va, som-hi.
Passa que t'he vist. Passa que t'he vist.
Doncs vinga, t'arribes, passa que t'he vist, no ens entretinguem, que hi ha feina.
Aquí una pregunta molt important, que és quan plourà, que diuen els mapes, si ha de ploure o no ha de ploure.
Sí, aquesta pregunta, Basté, jo no te la sé contestar ara mateix, eh?
Si us plau, per favor, demano.
Demano.
Si vols pluja, Basté, vés-te'n a Madrid.
En Madrid disfrutamos de la libertad, no hay tráfico, no hay sequía, los pantanos están llenos, tiran las cañas mejor que en ningún otro lugar del mundo...
Visca Madrid, i a sobre la Moncloa...
Vaig ser una trucada de Moncloa dient los domingos aquí se ve la Kings League.
Doncs què més voleu? Pluja, Kings League... Tot, absolutament tot.
I el diablo ataca...
8 hores al Camp Nou és una bogeria.
Sí.
8 hores al Camp Nou. Jovent que no aguanta 5 minuts veient un partit de futbol. Parlant de bogeries, Fernández Díaz, com a Jorge.
I el diablo ataca especialmente... a los mejores.
Ves que no acabi fent un equip de la Kings League. Los Castos.
Los Castos. Potser era diumenge al Camp Nou, Fernández Díaz. Com tanta i tanta gent que va passar de la pantalla del mòbil a l'estadi del Barça.
Perquè ho fem en stream i no veus a la gent, clar, de cop els hi veus les cares a la gent que està seguint el projecte i fa molta il·lusió.
Bé, il·lusió i de vegades, ho dic amb coneixement de causa a la ràdio, també molta decepció quan veus les cares d'aquells i aquells locutors i locutores que t'has imaginat. Vaig escoltant-los.
Argentines. Sí. Argentines, que van entrar fa una dècada.
Bé, argentines i no argentines, hi ha de tot. De lo al que surts amb mi aquesta nit, de lo al que vas amb raça que el partit... Per cert, que no sé què deu pensar el Francisco Villar, que volia prohibir el mòbil als adolescents fins als 16 anys i que va ser llargament aplaudit en el seu moment de veure tanta canalla enganxada al Twitch i omplint el Camp Nou per veure la Kings League.
Al meu món hi ha una cosa que es diu resignació.
Sí. Doncs això, resignem-nos tots plegats. I seguim les aventures de com era López Alegre, ajuda'm.
Luisito Comunica entra en el Mercadona i t'estan 2 hores, literalment, amb un vídeo on un senyor t'explica el que està comprant al Mercadona.
Luisito Comunica, aneu amb compte, però. Massa Luisito, que ja sabeu què passa.
La dosi adequada d'una medicina et pot salvar. Una sobredosi et pot matar.
Doncs ja ho sabeu. Setmana de tornada a Catalunya de Clara Ponsatín.
Perquè la senyora Ponsatín, si alguna cosa ha demostrat, és el seu efecte tòxic i deleteri pel moviment independentista.
Diria que al Melero molt no li ha agradat gaire el seu retorn.
Aviam, aquí una pregunta molt important, que és quan
plourà,
que diuen els mapes.
Sí. És la pregunta. Basté, ara no estàvem amb aquest tema, però pluja calamarsada la que ha rebut Laura Borràs en forma de sentència.
I aquí tindrem un pollastre de que el diu...
I tant, pollo pechugón, que deien rei de la buena mesa.
De Vicosan,
Esquerra, el PSC, els Comuns i Pepito el de les Xancles, aquest tema l'agafaran.
Qui és Pepito el de les Xancles?
Tendran a explotar-lo.
Sí, 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 Pepito el de les Xancles. Espero, sobretot, que Pepito el de les Xancles no gasti més d'un 45 de peu.
En pie, un 46 és una talla grande.
Pues sí.
Hay muchísimas marcas de zapatos que no van más allá del 46.
Doncs tant de bo el Pepito de la Xancla es gasti un 44. I de xancletes, d'alguna altra recomanació sobre moda? A veure si Toni Aire, endavant.
Mila Uniclos, de les poques que em cau l'americana, tal qual que no m'he de tocar ni les mànigues.
Doncs dada imprescindible, Uniclo. I allà al fons, espera, que ens demana pas Isabel García pagant, quan vulguis.
Jo vaig a comprar mitges.
Sí?
I em diuen... I llavors quan em dic... Vull aquestes, i em diuen, aquestes són grans perquè són alemanyes.
Alemanya, Alemanya, són de cuixa forta, Alemanya.
Extra dia de la mare de l'11, ara qualsevol del setmana.
Recuperarem aquest spot que sentíem ara, perquè abans d'acabar, Anna Obregón, no sé si ho sabíeu, és imatge del nou anunci de la 11. No sé si ho sabíeu. Mira, escolteu.
Ara qualsevol vol ser mare.
Poc més podem afegir. A banda de recomanar que recupereu, i això va seriosament, l'intercanvi d'opinions entre Anna Alfonso i la Maria Baro, mare d'una filla nascuda per gestació subrogada. Una conversa imprescindible. I anirem marxant de cap de setmana. Aviam, aquí